Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Bon dia, són 2:15, us parla Pere Gallifa. Sabadell tanca la primera setmana del curs escolar amb 4 grups confinats. L'última en comunicar-se ha estat a l'Institut Arraona, que afecta 25 alumnes d'una classe i 5 professionals que hi han estat en contacte. El director del centre, Toni Lamagrande, ha explicat a Ràdio Sabadell com s'ha activat el protocol.
Doncs bàsicament ha estat per un positiu familiar de l'alumne en qüestió i arreu d'això se li ha fet la prova PCR, ha donat aquest positiu i bueno, hem activat tot el protocol de gestió de casos. Hem aïllat el grup corresponent, els professors que entren dins del grup estanc, i avui precisament doncs, tindrà la unitat mòbil i farà totes les proves PCR en aquest grup.
Els casos de l'Institut Arraona se sumen a la 60ena que es van aïllar ahir. Afecten a 3 centres més de la ciutat, l'Escola Bressol Calvet Estrella de Can Uriac, l'Escola Nostra Llar del Centre i l'Escola Industrial, també al centre. Els alumnes d'aquest institut ja s'han fet la prova i hi ha 4 casos sospitosos entre l'alumnat. En el cas de l'Escola Bressol Calvet Estrella, els infants aniran al CAP de Can Uriac a fer-se la prova, mentre que el Nostra Llar i l'Arraona s'hi desplaçarà una unitat mòbil del Departament de Salut per fer les PCR corresponents. La situació de les escoles centrarà bona part d'aquest Notícies Migdia, però també parlarem de mobilitat, sostenibilitat i cultura.
Titulars.
L'alcaldessa Marta Ferrés i Lourdes Ciuró de Junts per Sabadell tornen a mostrar bona sintonia en la presentació d'alguns dels projectes que han de transformar la Gran Via. Pau Duran, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Alcaldessa i regidora han presentat un total de 15 actuacions per transformar aquest espai de la ciutat amb un pressupost de 3,6 milions d'euros. Marta Ferrés.
No és obstacle i no ha de ser obstacle doncs, perquè comencem a treballar la transformació d'aquells aspectes doncs, que sí que estan a les nostres mans, que sí que podem abordar i que no necessàriament depenen de la intervenció de la part central. I aquest entenem nosaltres que és la gran virtut d'aquest nou enfoc que se li ha volgut donar a l'hora de parlar de la transformació de la Gran Via.
Tant el PSC com sobretot Junts per Sabadell van utilitzar la transformació de la Gran Via com a cavall de batalla durant les últimes eleccions municipals. És per això que volen veure com aquestes primeres actuacions al perímetre de la Gran Via són una realitat abans d'acabar el mandat.
I tancarem aquest informatiu escoltant el baixista sabadellenc Pol Cruells.
Sí, perquè el músic torna a col·laborar en el nou disc dels Amics de les Arts. Cruells ja ha tornat a posar les notes més greus de la producció i participarà en la gira que ha d'arrencar el pròxim 10 d'octubre a Llinars del Vallès.
I el Sabadell enceta la temporada demà a la nit a Vallecas.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís farem la prèvia a fons d'aquest primer partit pels arlequinats, entre altres coses amb les declaracions del tècnic Antonio Hidalgo.
Us ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Cop d'ull als serveis. Doncs ja tenim la pluja a Sabadell, ara mateix 21 graus a la ciutat. En Jordi Cruz ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El front que està creuant Catalunya deixant pluja al seu pas ha de continuar deixant xàfecs i tempestes durant les properes hores a bona part del país, potser més febles i aïllats a les comarques de Girona. Fins i tot pot obrir-se alguna clariana cap a les comarques del sud, però durarà poc perquè a partir d'aquesta nit, de fet aquesta nit i demà de matinada, una nova banda de precipitació creuarà Catalunya, deixant ruixats i tempestes que poden ser localment forts. A partir de demà a mig matí el temps ja serà més assolellat, de fet el cap de setmana dominarà l'ambient assolellat només amb algun ruixat de tarda diumenge a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura al cap de setmana serà més baixa, ha de fer calor sobretot al centre del dia, però ja no tanta com aquests darrers dies. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs, primer de tot, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una incidència d'instal·lacions de Martorell, els trens de línia R4 circularan demores que poden superar els 15 minuts. Sense deixar Rodalies, recordeu que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1, R2 i R4. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Finalment, recordeu que el servei de metro, de ferrocarrils de la Generalitat i de tram finalitza tots els dies de la setmana a les 12 de la nit. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia, Javier. Pel que fa a l'estat del trànsit, dia de pluja, dia de complicacions, trobem a la C58 un quilòmetre de retencions a Ripollet en sentit Terrassa, també a la Ronda Litoral, 2 quilòmetres en sentit nord del Nus de la Trinitat i 2 quilòmetres també en sentit nord a la Ronda de Dalt. També hi ha 1 quilòmetre de retencions a la B30 a Barberà del Vallès per enllaçar cap a l'autopista, cap a la C58. Passen 6 minuts de 2:15, una 80 d'alumnes s'han hagut de confinar perquè han estat en contacte amb un positiu de coronavirus a classe. Formen part de 4 grups de 4 centres diferents de la ciutat. L'últim en detectar-se ha estat a l'Institut Arraona ahir al vespre, que se suma als que es van trobar ahir a l'Escola Bressol Calvet Estrella de Can Urià, a l'Escola Nostra Llar del Centre i a l'Institut Escola Industrial, també al centre. Demà els alumnes de l'Escola Bressol i el centre de primària passaran una prova PCR, mentre que els de l'Escola Industrial van ser els primers en passar el test ahir. Els de l'Institut Arraona, Pau, han estat aïllats avui mateix i Salut ha dit que la intenció és fer-los la prova aquesta tarda.
Exacte, Pere, així ho ha confirmat el director del centre, Toni Lamagrande, aquesta emissora, després que el diari de Sabadell avancés el confinament d'un grup estable. En total afecta 25 alumnes i 5 professionals de l'Institut, que des d'ahir a la nit estan en quarantena. El director de l'escola ha explicat que el primer cas positiu es va detectar després que es confirmés un infectat a l'entorn familiar del jove. Ara estan esperant que el Departament de Salut els enviï una unitat mòbil al centre perquè la resta d'afectats passin una prova PCR.
La idea és fer-ho avui, acostumen a fer l'endemà, però per lo que m'han comentat van una miqueta desbordats i m'han d'acabar de concretar l'hora perquè jo pugui avisar les famílies.
El director assegura que estaven preparats per aquesta situació i que els protocols funcionen.
Ja contaven que això passaria, el departament ha anat treballant en aquesta línia i tot això dels grups estancs i tot el tema de la traçabilitat, doncs bueno, ara hem vist que el motiu, no? Doncs el fet de posar menys profes dins del grup estanc, baixar les ràtios, doncs permet localitzar ràpid els alumnes i que Salut pugui actuar.
L'Institut Arraona té 25 grups estables i 600 persones formen part de la seva comunitat educativa, entre alumnes i docents.
Aquest és el nou grup confinat que hem conegut avui, però ahir ja se'n van aïllar 3 més.
Sí, en el cas de l'escola Bressol Calvet d'Estrella, els infants afectats són 16 d'un grup de 2 i 3 anys de l'escola. També s'han hagut de confinar 3 professionals que hi van estar en contacte, segons ha explicat la directora del centre, Montse Pérez.
Ahir van confirmar des del CAP de Can Urià un cas positiu en un infant d'una de les nostres aules i immediatament es va activar el protocol. Vam estar en contacte amb el CAP de Can Urià i el Servei d'Epidemiologia. Llavors, a les famílies, es va avisar a les famílies i els vam dir que tenien que estar 14 dies confinades i que des del CAP les trucaran avui perquè anessin a fer-se la prova de PCR.
En total, l'Escola Bressol de Can Uriac té 4 grups i una 60 d'alumnes matriculats.
L'Institut Escola Industrial també ha hagut d'aïllar un grup estable.
Sí, es tracta d'una classe de formació professional després que un dels seus alumnes tingués símptomes de la malaltia.
I finalment, el quart centre afectat és l'Escola Nostra Llar al centre.
En aquest cas, qui va donar positiu és una monitora i s'han aïllat els 26 alumnes del grup amb qui va estar en contacte.
Ara bé, si ho posem en context, estem parlant de 80 alumnes en quarantena del total de prop de 33.000 que hi ha matriculats a tota la ciutat.
Això vol dir que només estan aïllats un 0,2% de l'alumnat sabadellenc. Pel que fa al nombre d'escoles, la immensa majoria, un 97%, estan funcionant amb normalitat en tots els seus grups.
Encara en matèria educativa, la falta d'informació del Departament d'Educació ha fet anar de corcoll una família que va empadronar-se a Sabadell aquest estiu i que la setmana abans de començar el curs encara no sabia a quin centre escolar anirien les seves filles. Finalment els van dir que la gran aniria a una escola concertada laica i el dilluns, dia de començar, al preguntar, els van respondre que la petita aniria a una concertada religiosa.
Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització de la Generalitat, l'inspector els va dir que es tractava d'un error i que s'estudiaria el cas immediatament. El pare, Enric Sala, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio la raó que els van donar pel període d'espera.
També ens va dir que ho feien tan tard perquè s'esperaven a veure si hi havia vacants per poder oferir escoles més properes als domicilis de la gent. O sigui que, en el fons, entenc que hi havia una bona intenció. El que passa és que la falta d'informació ens feia saltar totes les alarmes, no?, de que ens volien portar a la concertada, de que ens volien separar les nenes, tot això, no? I sobretot el fet de no arribar a poder començar amb els altres nens.
La família havia demanat que fos escola pública i, evidentment, la mateixa per totes dues filles. Per Sala seria necessari estar informat de com es va desenvolupant el procés d'assignació. Per exemple, rebre un correu electrònic sabent les escoles assignades i el procediment a seguir si no s'hi està d'acord, sabent també quina comissió revisa els casos, quan i qui la conforma. Finalment, aquests dijous, les dues nenes han pogut començar el curs a l'escola pública del barri, la Miquel Martí Pol.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
L'alcaldessa socialista Marta Ferrés i la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, han presentat 15 actuacions per transformar la Gran Via amb un cost de 3,6 milions d'euros. A més, també volen destinar 1 milió d'euros a la projecció turística de la ciutat.
La intenció és fer els deures de manera avançada, per tal que quan s'hagi reconfigurat la mobilitat de la ciutat, connectant Castellà i la C58 amb altres vies com la Ronda Nord, l'espai actual de la Gran Via estigui preparat per assumir els canvis. Ferrés diu que no es poden quedar de braços creuats esperant la Ronda.
No ens podem quedar de braços creuats esperant la Ronda i per això actuarem on puguem i avançarem els estudis perquè un cop tinguem la Ronda a poder iniciar sense dilacions la transformació d'aquest àmbit central. Per tant, són dos processos paral·lels. Avui, per tant, podem dir que comencem la transformació de la Gran Via i, per tant, que aquesta transformació urbana comença a caminar.
Els 150.000 euros que es van aprovar al ple serviran pels estudis tècnics dels 15 projectes involucrats en les actuacions dissenyades, que han de concretar negre sobre blanc quin ha de ser el resultat final, que té implicacions arquitectòniques i d'enginyeria. Lourdes Ciuró posa l'exemple de l'actuació entorn de l'art tèxtil al carrer Quevedo.
S'ha de fer, per exemple, volem abordar en el carrer Quevedo la zona de l'art tèxtil, perquè pensem que és un punt molt emblemàtic que ens podrà donar molta pista de cap on volem anar, i és doncs, millorar aquesta connectivitat soterrant aquest pas que hi ha de vianants. Volem que hi hagi una única visió del carrer Illa fins al final del carrer Quevedo. Volem guanyar aquell espai que ara hi ha tancat de l'art tèxtil per donar-lo a ser doncs, una microplaça que ens permeti enxamplar la vora del carrer Quevedo, perquè volem donar aquella centralitat que es mereix a l'art tèxtil i començar-lo a lluir com un dels grans centres que ha de servir per atraure talent, coneixement, formació.
Ciuró s'emplaça a generar sinergies entre les activitats econòmiques i el coneixement. També parla d'eixamplar els ponts sobre la Gran Via, fins on es permeti per l'alçada dels camions. Aquests projectes s'enfoquen cap als objectius de desenvolupament sostenible i permetran optar a finançament europeu que va encaminat cap a aquesta direcció. Pel que fa a la projecció turística, el consistori vol optar a fer fires singulars, específiques i multisectorials reconegudes al territori, optant a projectes internacionals, entre d'altres. El termini que s'han donat per acabar aquestes tasques arriba fins l'any 2022.
La qualitat de l'aire dels municipis vallesans és deficient i negativa per a la salut dels ciutadans. És una de les principals conclusions del Pla de Qualitat de l'Aire que s'està elaborant al Consell Comarcal del Vallès Occidental. De fet, totes les poblacions, amb excepció de les que toquen amb el Bages, amb menys indústria i envoltades d'espai natural, hauran d'actuar per revertir la situació, tot plegat seguint els preceptes de la Unió Europea que obligarà les àrees més contaminades a tenir zones de baixes emissions abans del 2023.
El conseller de Territori del Consell Comarcal, Carles Rodríguez, alerta que calen canvis profunds per evitar respirar aire contaminat. La principal passa per un canvi de mobilitat, com ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Necessitem urgentment canviar de modes de mobilitat per millorar la qualitat de l'aire i perquè hi hagi menys morts a l'any. Penseu que hi ha més morts a l'any a l'estat espanyol per contaminació que no pas per accidents de trànsit, per exemple. I Europa ja també ens ho està dient, vull dir, hem de caminar cap a un futur sense emissions, amb emissions neutres.
Utilitzar el transport públic i compartir cotxe és un dels passos necessaris per canviar la situació, però també ho és començar a optar per vehicles elèctrics. Rodríguez destaca que cada cop hi ha més transport d'aquest tipus, més barat i eficient.
Quan pensem en vehicle elèctric, sovint tenim a pensar només en el cotxe, no? Però va molt més enllà, vull dir, aquests dies, aquests últims mesos, i coincidint també amb la pandèmia, doncs, per exemple, la demanda i el negoci dels petits vehicles elèctrics o la bicicleta elèctrica ha crescut moltíssim.
En aquest sentit, el Consell Comarcal ha posat en marxa, per avaluar el potencial del vehicle elèctric al Vallès, quines mesures s'haurien d'implantar per fomentar-lo. Les conclusions de l'estudi s'inclouran al Pla de Qualitat de l'Aire, que s'ha d'aprovar a finals d'any al Consell d'Alcaldies.
Notícies migdia.
Arribem a 2:15. Canviem de qüestió. El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei en què es dicta que tots els infants, les persones vulnerables i les persones que tenen unes condicions de salut que comporten un risc de malalties bucodentals puguin accedir a serveis d'oncologia de manera gratuïta. Els dentistes sabadellencs veuen amb bons ulls la intenció social d'aquesta nova llei, però la titllen d'impossible.
Els odontòlegs consultats per aquesta emissora expliquen que ja a hores d'ara el servei d'odontologia de la salut pública es troba totalment desbordada i falta personal mèdic, però també més material. Ho explica el doctor Esteban, metge sabadellenc.
Tindran una quantitat d'afluència de pacients i tindran poc personal per poder atendre les necessitats de tots aquests pacients. I a nivell tecnològic, torno a repetir, no té capacitat per poder absorbir tanta demanda.
La llei aprovada pel Parlament beu de la influència d'altres normatives aprovades en comunitats autònomes com el País Basc, on ja fa anys que els dentistes ofereixen serveis gratuïts als infants. Allà, però, s'ha realitzat un estudi epidemiològic per conèixer en profunditat quina realitat estan tractant. El doctor Sales, dentista amb consulta al centre de Sabadell, denuncia que l'últim estudi epidemiològic fet a Catalunya es va realitzar als anys 80 i amb les dades de només 3 ciutats catalanes.
Ja es va fer un pla pilot també als anys 80 i tants, de que ja se'ls feien coses als nanos, tipus endodòncies, o sigui, matar el nervi, segellats de fissures, que això és una mesura preventiva que s'ha demostrat eficaç, i ho estan fent només en molt pocs ambulatoris de Catalunya i no ho han pogut estendre a d'altres ambulatoris. Per què? Perquè no hi ha prou dentistes, no hi ha prou mitjans, no hi ha prou calés, en definitiva. Llavors, si no has pogut implementar el que ja es va aprovar l'any 80 i tants i que només s'està fent amb molt pocs ambulatoris de Catalunya, com vols fer ara tot això?
Els dos dentistes es mostren a favor d'aprovar les lleis de caire social, però defensen que la millor estratègia seria apostar per campanyes de prevenció per infants i adolescents, unes campanyes que poden arribar a prevenir el 70% de les malalties bucodentals dels joves.
Més coses. L'Escola Illa celebra enguany el seu 40è aniversari.
I ho fan un curs marcat per la pandèmia. El centre s'ha quedat sense un acte de celebració presencial. Tot i això, des de la direcció de l'escola no volen rendir-se i ja han anunciat que programaran un acte commemoratiu de forma virtual. De moment ja han presentat l'eslògan d'aquest 40è aniversari. Del plural neix el singular. El director del centre, Agustí Hurtado, explica el significat d'aquest lema.
Nosaltres som individus, però som individus que venim del plural, no? I que aportem el plural per poder continuar sent individus, no? I llavors l'escola és un gran plural, no? Del qual surten uns singulars professionals, no?
El lema l'ha creat la filòsofa i teòrica Eulàlia Bosch durant el confinament.
El barri de Gràcia ha cancel·lat la seva festa major.
La comissió de festes ha decidit cancel·lar la festa grossa del barri que s'hauria d'haver celebrat avui mateix. Tot i això, des d'aquesta entitat han preparat activitats per aquest cap de setmana. Una cercavila musical des dels balcons i patis de les cases i una gimcana per conèixer millor els gegants del barri.
I l'Associació de Veïns de la Creu Alta denuncia que amb les mesures de distanciament social del coronavirus el local se'ls ha quedat petit.
Jordi Turguet, membre de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, afirma que han reclamat a l'Ajuntament una solució pràctica al seu problema. Tot i això, a hores d'ara, encara no s'ha resolt. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Vam reivindicar el tema, l'Ajuntament representa que ens havia d'haver ajudat i no, tampoc ha sigut possible i ens ho arreglem com podem. Ara, per parlar amb nosaltres, s'ha de demanar cita prèvia.
El mateix Turquet ha explicat que, contràriament al que s'esperaven, aquesta setmana reben molts més visitants al local de l'associació que no durant el mateix període de l'any passat.
En cultura, el pintor sabadellenc Alfons Borrell exposa a la ciutat que el va veure créixer. El barri de Covadonga i l'Acadèmia de Belles Arts mostren treballs de l'artista per qui la pintura consisteix en impulsos emocionals i d'estat d'ànim. Ell mateix ha explicat els alts i baixos de la seva biografia a Ràdio Sabadell.
Alfons Borrell va néixer el 1931 i l'any 40 la seva família va venir a viure a Sabadell i van muntar una rellotgeria. La ciutat tenia un quart dels habitants que té ara, però entre aquests hi havia pintors dels quals Borrell assegura al programa al matí que va aprendre mirant com ho feien.
Jo represento que devia tenir 16 anys o 6, o 17, vaig conèixer, bueno, que Sabadell, l'Antoni Angle, una sèrie de pintors, el Bermúdez i tal. I llavors anàvem a pintar fora i jo, mirant com ho feien, vaig anar aprenent. No gaire, però vaig anar aprenent. Però aquests diguem-ne, que van ser els puntals inicials de la història, sí.
Però l'experiència que el va impactar decisivament va ser l'estada a Mallorca, al carrer al taller, de fet, d'Anglada Camarasa.
Jo vaig tenir la sort d'anar al Port de Pollença a fer allò que et deia l'Emili, no?
Sí.
I allà vaig conèixer l'Anglada Camarasa, un personatge ja famós i un home que esclar, em va dir, vine quan vulguis a veure'm. Clar, jo anava allà vestit de soldat i em deixava entrar, esclar, això era com un privilegi per mi, no?
Borrell es confessa lent per treballar el resultat de l'obra pictòrica que l'ocupa. L'any 1955 va deixar de pintar figuratiu i es va endinsar en l'abstracció, amb un reconeixement desigual.
Ui, em deien de tot, perquè em deien, és que això no saps fer un retrat, és que tu no saps pintar unes mans, ni uns peus, ni una figura, és que tu no saps pintar un arbre. Clar, jo sabia que clar, jo vaig aprendre molt a dibuixar i tal allà al Mallorca, perquè, clar, jo primer no sabia si era un pi o una olivera, amb els primers dibuixos, però després vaig veure que l'olivera tenia una forma diferent del pi, no? S'aprèn mirant. I, esclar, la gent em deien de tot, però, esclar, jo vaig tirar pel dret, vaig dir, no ho dient, oi?
L'experiència negativa amb el grup Gallot li va suposar estar gairebé 8 anys sense pintar, però l'interès posterior de Lluís Maria Riera, director artístic de la galeria Joan Prats, el va portar a rellençar la seva carrera, entrant en contacte amb Joan Brossa. En les seves últimes obres treballa la fugida del color de la taca. Diu que li agradaria ser ell mateix pintura. Defuja, en canvi, l'apel·latiu de Rotko català, perquè troba que ell i el pintor Lató no han fet coses similars. La mostra a l'Acadèmia Belles Arts ha estat molt ben rebuda i la visita a la Capella Blava, obra de l'artista al barri de Covadonga, ja ha exhaurit les entrades.
Us ho apuntàvem de forma breu, ara ho ampliem, perquè el barri de Gràcia havia de celebrar aquest cap de setmana la seva festa major, però com totes les de la ciutat, s'ha acabat suspenent per prevenció davant l'evolució de la pandèmia del coronavirus. No obstant això, des dels Gegants de Gràcia han volgut programar dues activitats aquests dies per compensar l'absència de la festa gran.
D'una banda, des d'avui fins diumenge, els ciutadans que ho desitgin podran participar en una gincana pel barri. El cap de colla dels Gegants de Gràcia, Albert Gusí, explica en què consisteix.
Són 7 etapes pel barri que el que fan és et porten a uns codis QR que tu un cop amb el mòbil els hi has fet la fotografia, se't descarrega un taller o una activitat que fer a casa. En aquest cas, així evitem tot contacte amb altres persones o inclús amb la pròpia gent de la colla, que seria la que hauria d'estar allà fent la pròpia activitat.
En aquests punts, els participants de la gimcana descobriran alguns dels secrets de la colla. D'altra banda, de cara a diumenge, s'ha programat l'anomenada cercavila de balcons, que consistirà en actuacions a càrrec d'un grup reduït de músics de la colla amb balcons o patis del barri per acostar la festa a tot arreu, encara que els gegants no puguin sortir al carrer.
Aquest mateix cap de setmana hi haurà altres propostes culturals a la ciutat. El cicle L'Espectacle continua, arrencarà diumenge al pati de la Casa Duran, un dia més tard del previst arran de les previsions de pluja.
El primer espectacle programat és un concert on participen una dotzena de músics, com Clàudia Prat, Oriol Sabater o Ani Tram.
I al Museu d'Història de Sabadell també posa en marxa aquests dies dues activitats. La primera és l'exposició d'Ofici Can Saladé, donació de l'obrador de Cal Ventura, que es podrà visitar a partir d'avui a les 6 de la tarda.
La mostra recull diferents aparells que s'utilitzaven per processar de forma artesanal la carn de porc, així com objectes presents a la botiga. Roser Enric, comissària de la mostra, destaca com aquests objectes es transporten a una altra època.
Ell va conservar l'obrador, perquè ell va anar renovant màquines i va modernitzant-se, però el que sí que va tenir l'encert de conservar aquesta caldera de ferro colat, que és una caldera de 1947, en el qual tot el que eren les botifarres, els guisos i tot, anava coent lentament i tot, d'una manera molt, molt artesanal. Aquesta és la gràcia. Sí, és un viatge en el temps.
D'altra banda, aquest diumenge el Museu d'Història acollirà una demostració de com s'encenia el foc en l'antiguitat, una activitat destinada a públic infantil que pretén conscienciar sobre com el foc va canviar la vida dels humans prehistòrics. L'activitat, que estava programada per Festa Major, arrencarà a les 12 del migdia i les places són limitades. Oh, 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 oh.
Tots tenim encara molt fresc aquest moment.
S'ha acabat! El Sabadell torna a ser equip de futbol professional!
Sabadell en joc.
Però és hora de passar pàgina. La tornada al futbol professional ve acompanyada de tempesta. 5 anys després, la Lliga Smartbank torna a Ràdio Sabadell. Dissabte, des de 8:45 del vespre i a l'estadi de Vallecas, Rayo Vallecano, Centre d'Esport Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per arribar a les dues de la tarda. Repassem altres notícies més enllà de la ciutat. Catalunya ha sumat 1.268 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
Són 298 positius més que els reportats fa 24 hores. Han mort 16 persones més després del darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 6 persones i ara són 768. D'aquests, 135 estan a l'UCI, un més que fa 24 hores. El risc de rebrot puja centèsimes, de 150,91 a 150. 1,13, mentre que la velocitat de propagació també ho fa lleugerament, del 0,90 al 0,91.
I el risc de rebrot a Madrid es dispara i demanen la implicació del govern espanyol.
El vicepresident madrileny Ignacio Aguado de Ciutadans ha reconegut que la situació no para d'empitjorar i que cal una actuació per part del govern de Pedro Sánchez. Aquest, per la seva banda, ha enviat una carta a la presidenta de la comunitat per reunir-se amb ella. Isabel Díaz Ayuso, en canvi, ha dit a Twitter que Madrid ha estat sola en la gestió de la pandèmia, tot plegat mentre els casos no paren de pujar i no es concreten les restriccions de mobilitat anunciades.
Tot plegat quan l'Organització Mundial de la Salut avisa dels nivells alarmants de contagis a Europa.
Assegura que el volum d'infeccions és superior aquest setembre que al mes de març. Tot i això, reconeix que ara els estats estan més ben preparats per detectar i tractar el virus. L'OMS alerta que més de la meitat dels països europeus han registrat un augment de més del 10% dels contagis en les dues últimes setmanes i en 7 d'aquests estats les xifres s'han duplicat. Espanya i França són els països més afectats pels rebrots.
En política, el Parlament ha rebutjat aquest divendres 3 propostes de resolució presentades pel PSC, Comuns i PP per reclamar Quim Torra que convoqui eleccions.
Tot i rebre el suport de socialistes, comuns, populars i ciutadans, les iniciatives no han estat aprovades pels vots en contra que han formulat els partits independentistes. El Parlament ha rebutjat l'enjudiciament i la possible condemna del president de la Generalitat, Quim Torra. La cambra ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta dels grups de Junts, Esquerra i la CUP. La resta hi ha votat en contra.
Acabem aquest informatiu amb cultura perquè els Amics de les Arts presenten nou disc i, com sempre, al baix hi trobem un sabadellenc.
La contraportada.
M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.
Pol Cruells torna a marcar el ritme amb el seu baix al nou disc dels Amics de les Arts, titulat El senyal que esperaves. El nou treball dels de Barcelona havia de sortir al mercat a finals de març, però el decret de l'estat d'alarma ho ha retardat fins aquest divendres. Tot i el context que ens està tocant viure, els Amics de les Arts asseguren que és un disc per treure'ns a ballar, malgrat tot, i descriuen l'àlbum com a descarat, expansiu i obert. El baixista sabadellenc Pol Cruells hi ha col·laborat en crear aquest ambient que ens ha de fer pujar la moral i treure'ns a ballar.
La meva participació en el disc, doncs, és com en els darrers discos, enregistrar el baix elèctric, en aquest cas també he enregistrat un contrabaix en alguna cançó i he fet servir diferents baixos, diferents instruments, com fa tothom amb tots els discos, per intentar trobar la millor sonoritat per cada cançó. Amb el Ramon Aragall, doncs, som un combo de baix i bateria que estem acompanyant els Amics des de gairebé, jo diria, des de la gira del primer disc i en l'enregistrament del segon, i aquest que és el cinquè, doncs, segueixen comptant amb nosaltres i per nosaltres, doncs, és una experiència fantàstica.
El primer concert d'aquest nou disc serà el 10 d'octubre a Llinars del Vallès. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm i actualitzada a les nostres xarxes socials. Us deixem amb l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.